Hey ho, let's go.
1, 2, 3, 4.
Benvinguts un dia més a Pentinant el Gat, el podcast de covers, recovers i requete covers. Vaja, que tota la vida han sigut versions. Avui tenim un convidat que m'agrada molt que estigui aquí, que és Marc Jornet. Marc Jornet és professor de teatre, escenògraf, director. És una persona que és capaç de fer-te un Shakespeare excels i alhora molt vinculat a la cultura popular, també amb un ball parlat tan ben rebut per la ciutadania de Tarragona com és Sebastián del Castillo. Això hi ha moltes coses més. Bona tarda.
Bona tarda.
Mireu, avui parlarem d'un dels grups més influents de la història de la música rock, d'un disc que és el disc que porta com a títol Velvet Underground de Nico, que va produir Andy Warhol, i amb el que, si no és la cançó, perdó, si no és el disc on és més clara la línia de treball dels Velvet Underground, sí que és la primera, la que assenyala un camí. La Velvet Underground és la suma de dos genis, d'una banda Lou Reed, que recordem, abans que músic va ser poeta, o és poeta, es considera poeta, com altres grans músics de la seva generació, com Jim Morrison, com Bob Dylan, com Leonard Cohen. I aquest poeta, un guitarrista, es troba en John Cale. John Cale era un músic, diguem, de formació clàssica, que va anar a Nova York des de Gales, primer que res per trobar-se amb John Cage i el grup Fluxus, i aquí doncs va aprendre altres coses, a incorporar el ciró i la distorsió a la música. La Velvet Underground fa una cosa molt important també, i és que de manera o altra és el primer grup que dona un missatge absolutament trencador amb el que és la cultura hippie anterior, la cultura hedonista, una cultura que estava bé pel que va sorbir, però que tenia un recorregut, diguem, molt curt. Pau, amor, LSD i no massa cosa més. Però no parlava de problemes reals. Lou Reed i Andy Warhol parlen en aquest primer disc ja de problemes reals, de problemes, de situacions molt concretes, de persones travestis, de persones prostitutes i prostituts, de sadomasoquisme, etc. No? Per tant, canvien d'aquell món idíl·lic que era real a tocar el món de realitat i, a més, tractar aquests personatges amb tota la dignitat. Vaig seguint el tema, m'apassiono. Quina cançó han agafat? Venus in Furs. Posem-la. Dreams
is shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Sentit a començar la cançó, és una música ostres, amb un aire com amb fosc, intrigant, poc habitual, i és una música que acompanya una lletra molt potent, que és l'adaptació d'un llibre d'un noble austriac del segle XIX que es deia Leopold von Sacher-Masoch, que va ser el persona que va escriure i va inspirar el masoquisme, com a tal. La lletra és molt clara, la lletra és contundent. La lletra comença quan sentíem aquests xirolls distorsionats de la viola de John Cale, doncs comença amb aquestes paraules: lluents, lluents, lluents botes de cuir, una nena flexible dins la fosca, ve de campanetes el teu criat, no t'oblidis, pica, estimada mestressa, i cura-li el cor. El tema és evidentíssim. De fet, la Velvet Underground, el nom del grup ja ve de que van trobar casualment un llibre que es deia Velvet Underground i anava de pràctiques sadomasoquistes. I d'aquí és una mica per on va. La música, en aquest sentit, d'aquesta distorsió que té aquest so, sembla que la bateria no toca una bateria convencional, sinó que té un bombo i una pandereta. Bum, bum, i és el so que fa, res més, un so d'aquests continus que te va marcant el camí, i després jo diria que la posada en escena, tot això, és perfectament, està descrivint musicalment, hi ha una concordança absoluta amb el que diu la lletra, no? Farem una versió que és curiosa, segurament curiosa per qui és el protagonista, Johnny Depp. Johnny Depp, el músic, va fer un disc en Jeff Beck, poca broma, Jeff Beck és, segons la revista Rolling Stones, dels 5 millors guitarristes del món, per tant, diríem que Johnny Depp es va fer acompanyar bé i va fer una versió, que ja veureu que és diferent, no hi ha les distorsions de la viola, hi ha més guitarra, a mi és que m'agrada molt més l'original que la versió, però crec que hi ha tota una història que val la pena comentar. canvia gairebé tot, canvia la bateria, i a més, Jeff Beck, no pot estar-se, fa el seu sol de guitarra i tipus de coses que estan, diguem, lluny del que feia la Velvet, però en tot cas és una versió molt interessant, també perquè és poc coneguda aquesta tirada musical de Johnny Depp, tot i que ja fa temps que ho està fent. De fet, va formar un trio amb un dels mites de la música del glam rock, com era Alice Cooper. Alice Cooper i Johnny Depp van formar un grup que es deia Hollywood Vampires. I val la pena recordar, en tot cas, les generacions més joves que no ho coneguin, dintre del glam rock, que bàsicament es distingia pel maquillatge, per una sèrie sobretot es va distingir per la seva posada en escena, molt, molt, molt teatral. Segurament van ser el primer moviment així del rock amb el qual es teatralitzava molt. I precisament Alice Cooper és qui ho va fer més. Alice Cooper tenia el costum de fingir amb les seves actuacions la seva pròpia mort, i a vegades pareixia cregolat amb un acer molt gran, a vegades amb una cadira elèctrica, i alguna vegada es va intentar penjar pel coll i el van tindre que salvar in extremis, perquè per poc s'hi queda. D'aquesta vinculació, no? Del que és la música i l'escena, és el que volíem parlar una mica amb el Marc Jornet, no? Mm-hmm. Què ens portes, Marc?
Bueno, escoltar-te amb aquesta passió que parles de la música popular, jo no en sé tant, però em desperta algunes reflexions. Primer la lletra, no? Primer aquesta referència al sadomasoquisme i la constatació de que aquest títol ha tingut algunes adaptacions teatrals. I és molt curiós perquè, diguéssim, en escena, no? Això que li diem la teatralització, va molt bé aquest concepte, aquest rol de joc de poder, no? Aquesta mena de competició de qui domina a l'altre a través d'una relació o amorosa o sexual, en el fons és una constant en l'escena del segle XX. Per exemple, la senyoreta Júlia seria un clar exemple. De fet, quan deies els versos traduïts, hi havia alguns elements que són molt típics de la senyoreta Júlia, per exemple, a les botes, perquè ell, diguéssim, li reclama a la seva mestressa que li netegi les botes en un joc de subversions de poder, i també la campana, no? La senyoreta Júlia acaba quan l'amo de veritat, que és el pare de la senyoreta Júlia, toca la campana i, per tant, l'amant de la senyoreta Júlia recupera el rol de majordom. En el fons, d'alguna manera, aquesta idea del rol de poder és també el que es pot veure en aquestes peces que es diuen Venus in Furs. A Barcelona es va estrenar amb el nom de la Venus de les Pells, es va fer una versió amb el Joel Joan, es va fer una versió al Teatre Acadèmia, i trobo com molt interessant perquè aquest concepte que segurament el gruix de la gent i a mi a la meva vida quotidiana em sembla com fosc, tenebrós i llunyà, en el fons és una constant, de fet, en les relacions amoroses tal qual es representen durant el segle XX, no? I, de fet, aquest tema del glam, no? Quan havíem parlat d'això, ens va portar a parlar de Rocky Horror Picture Show, que és aquesta pel·lícula de culte, pràcticament, no? Que pràcticament és un musical de sèrie B, amb una Susan Sarandon estupenda, joveníssima, que és una absoluta deliri, és una joia. I a més, ara, Pau, veies que portava una edició on hi havia Hair, sí, i de Rocky Horror Picture Show en una mena de pack de DVDs, no? I en aquesta dualitat de pel·lícules hi ha aquest pas que dèiem, no? De la ingenuïtat del món hippie, no? El món hippie americà, a aquesta cosa més fosca, i en aquest cas aquesta cosa més fosca està tocada des d'una perspectiva còmica, no? Sí. Dos amants del punt de casar-se, jovenets, d'un dibuix de personatge conservador, es perden una nit i van a petar en una casa on passen coses rares, on tothom canta amb uns aguts bestials, pràcticament de heavy metal, amb uns personatges que els hi diuen els Transylvanians, que són una mena d'extraterrestres, i en el fons el que està fent la pel·lícula és una mena de cant a la llibertat a través de reclamar precisament aquest personatges que són pràcticament transvestits tots i, per tant, tenen una visió queer del món, quan probablement encara les teories queer no estaven desenvolupades com ara, no?
Estem a l'any 70 o per allí, no ho vam publicar amunt avall.
Que encara no estem en aquest punt, però en tot cas es prefigura i es prefigura des d'un lloc absolutament boig, divertidíssim. És que realment la vaig recuperar, la pel·lícula, però feia anys que no ni me'n recordava, i ho vaig trobar absolutament divertidíssim, delirant, i una manera d'alguna manera d'atacar des de l'humor els preceptes més conservadors de la societat americana, no? Vull dir que en el fons és una mica el que està fent. I també la reflexió de... No sé, aquesta gent es van gastar uns diners en fer una pel·lícula absolutament subversiva, sí, que possiblement en el context excessivament purità que vivim ara mateix no seria possible. Ja, vull dir que... Sí.
Això ens passa. Estem revisant pel·lícules i músiques, cançons, que són la mentida, no? Que potser fa 50 anys era més fàcils de
fer cara, totalment, no? Totalment.
Si estem en una regressió, diguem. Mm. De fet, el musical o l'òpera rock, o altre, va tenir als anys 70 un cert predicament, i haver sèrie d'obres. Hi havia una que potser la que va portar més resposta o més incomoditat va ser que era o Calcuta, que sortia en escenes sexuals, més o menys explícites. I o Calcuta, és gràcia, perquè el nom no té a veure amb la ciutat de l'Índia. O Calcuta, el nom ve agafat d'un quadre d'un pintor surrealista francès que es diu Clovis Trull, i el quadre és O Calcul Tia, sí, o quin cul tens. I aquest o quin cul tens surt el nom d'O Calcuta, que és aquest altre. Això. Et sembla si sentim el de Rocky?
Clar que sí.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hips.
You bring your knees in tight. There is the bell with dust. It really does feel insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again.
It's a dream. Free me so you can't see me. No, not at all. In another dimension with voyeuristic intention. Well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip,
you're into the time slip.
And nothing can ever be the same.
You're spaced out on sensation.
Like you're under sedation.
Yeah.
És exactament el que has explicat, no? Ostres, a més és com a molt teatral, no? Aquell moment, molt fet amb estil teatral, aquell moment que tots surten cantant, no? Un moment com de joia, no?
És com que tots els estils musicals necessiten, diguéssim, el seu àmbit de representació. Necessiten pensar-se a si mateixos d'una forma visual, d'una forma ritual, no? I és l'època, doncs això, estem parlant de Hair, però també estem parlant de Jesucrist Superstar, que en el fons no estan gaire lluny d'època, no? Finals dels...
Sí, sí.
No, deu ser principis dels 70.
Sí.
Aquí a Espanya, amb Camilo Sesto arriba sí, a finals va dels ser... 70, diguéssim,
sí,
no?
Va arribar tard ja. Sí, sí.
Però que és una revolució, perquè en el fons el que fa és reescriure o rellegir la història de Jesucrist des de la perspectiva del rock, no? Sí. I aquesta que és tardana, de Rocky Horror Picture Show, és una mica més tardana, és una mica més... vuitantera, diguéssim, i quan una cosa és tardana sempre té un punt de crepuscular que té la capacitat de riure-se'n de si mateixa, no?, d'alguna manera.
Sí, 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 sí. Bueno, és la línia de la pel·lícula que més tardant encara, que és el fantasma de l'òpera, que també segueix aquesta dinàmica així, mica esbojarrada. I...
El fantasma de l'òpera, clar, és el mateix autor que... que és el Superstar, el compositor,
sí.
I ara se m'ha anat d'alçar al cel.
Sí, ara te'l tindré Lloyd Webber. Ara he tingut que fer un... Lloyd Webber, m'has tirat del disc dur i al final ha anat sortint entre els dos.
Que també explica molt bé pues, aquesta evolució, no?, de què són els anys 70, que és allò mainstream als anys 70, sí. I com d'alguna manera necessitem posar-hi violins per recuperar un neoclassicisme.
Bueno, escolteu, estem arribant al final del programa. En tot cas, ara posarem l'última peça, la peça de regal, que penso que com a homenatge i respecte pel gran Alice Cooper ha de ser una d'elles, que una cançó que jo la pronuncio Poisson, perquè la pronuncio en francès, perquè vaig aprendre francès. En anglès es diu més miqueta diferent. Però bueno, és, de fet, jo el conec com a Poisson. I en tot cas, abans de posar-la, recordeu, com sempre, qui no té feina, el gat pentina.
Your will.